UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy es divendres 24 de març del 2023. Comença el programa Extiéndete, l'espai cultural de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat i l'Oficina de Llengües UMH.
En el sumari d'avui tindrem exposicions, cursos d'hivern, senda del poeta, trobada d'escoles en valencià, el projecte Un País d'Històries i la secció Recomanacions, com cada divendres, música, cinema i llibres. Salutacions de Mati Baño i Paula Barceló. Al control tècnic, Borja Cabrera.
Pel que fa a les nostres exposicions, a la sala Universitas i la sala gris de l'edifici Rectorat i Consell Social, es pot visitar l'exposició Blind Blind, Posats Brillants, de l'artista Diego del Pozo, comissariada per Alejandro Simón.
Quant a cursos d'hivern, ja sabeu que el programa de cursos d'hivern està dissenyat amb estàndards de qualitat universitària perquè optimiseu el vostre temps i pugueu adquirir formació extracurricular i obtenir crèdits de STS. T'oferim en les properes dates els següents continguts multidisciplinaris a través dels cursos, per exemple, modalitat en línia, estratègies de control de la ira i agressivitat en xiquets, investigació en virologia, aspectes generals i avançats, introducció a la nanobiotecnologia, neuropsicologia en l'avaluació del deteriorament cognitiu i demència i anàlisi de dades qualitatives, introducció. Tots aquests cursos començaran en breu i la vostra matrícula la teniu oberta, com sempre, a la pàgina cultura.umh.es. I recordeu que una vegada finalitzat el curs és molt fàcil convalidar per crèdits STS.
Pel que fa a la senda del poeta, avui comença la mateixa senda del poeta del 2023. Es realitzarà durant els dies 24, 25 i 26 de març. La senda del poeta està organitzada per l'IBAG i col·laboren tots els municipis pels quals passa, així com la UMH i la Fundació Cultural Miguel Hernández. La senda recorre els llocs on va néixer, va viure i va morir Miguel Hernández, amb un recorregut d'aproximadament 70 quilòmetres. Avui divendres 24 de març a les 10 tindrà lloc un acte inaugural al racó hernandiano d'Oriola i arrencarà des d'aquest mateix lloc a les 11 hores. Al llarg del dia passarà per Redovan, Callosa de Segura, Coix i Granja de Rocamora, per acabar pernoctant a Albatera. Per a parlar-nos de les activitats del dissabte 25 de març, tenim amb nosaltres Maria Dolores Vives, la tècnica de l'Oficina de Cultura, Igualtat i Diversitat. Bon dia, Maria Dolores.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Molt bé. Podries fer-nos, per favor, un resum de tot allò que es farà i que es fa gràcies a la UMH i amb la col·laboració de l'IBAG i la resta de patrocinadors de la senda?
Claro. Pues me voy a retomar donde tú has dicho. El viernes, día 24, la senda llega a Albatera, donde pernocta. El sábado, es decir, mañana, arranca desde Albatera, pasa por todas las poblaciones hasta llegar a Elche. Está previsto que la llegada a la universidad sea a las 5:30 de la tarde. Es en el edificio Arenal del campus de Elche donde recibimos a la senda del poeta. Nada más llegar, tenemos al estudiantado de fisioterapia y podología con sus tutores para atender gratuitamente a los senderistas y las senderistas que vengan caminando y con problemas. En el edificio, además, habrá, por ejemplo, hay una exposición ya preparada en el vestíbulo que se llama Inspiración y Resiliencia, Mujeres Refugiadas de Palestina a ambos lados del Mediterráneo. Una exposición muy sencilla de ver, muy fácil, pero que no hay que perder. En el aula 1-2 del edificio, pues habrá una proyección de la senda del poeta de ediciones anteriores. En la 1-3, una proyección de la vida de Miguel Hernández. También en otro aula una audición digital de poesía de Miguel Hernández. Es decir, el edificio durante toda la tarde estará en constante vida para dar una aliciente cultural a todas aquellas personas que se acerquen. En el aula 1-1, a las 8:30, tendrá lugar un acto de bienvenida a todos los y las senderistas que quieran acercarse y que, por supuesto, invitamos a que vengan. En ese acto de bienvenida, pues habrá unas palabras por parte del Ayuntamiento de Elche y por parte de la Universidad Miguel Hernández. Y como colofón y para terminar ese acto, la compañía de teatro de la Universidad Miguel Hernández nos ofrecerá un recital poético dramatizado que se llama Miguel Hernández, hijo de la luz y de la sombra. Va a ser muy emocionante, como todos los años, pero este año mucho más porque hemos estado ahí 3 años sin tener ese tipo de emociones y de vida y de, vamos, resumidas cuentas, no ha habido senda. Durante la noche, los senderistas podrán pernoctar en el edificio, que ya recibirán las indicaciones adecuadas. Uh-huh. Y el domingo 26 de marzo, por la mañana, a las 7:15, se comienzan los desayunos en la cafetería. A las 8:45 tendremos una gran foto de familia en la puerta del edificio y a las 9, a ritmo de batucada, salen ya camino de Alicante, concretamente del cementerio de Alicante, donde a las 4 de la tarde tendrá lugar el acto de clausura de la senda en la tumba del poeta. Entonces, va a ser un acto, es un acto solemne, es un acto emotivo y que pone fin a la senda del poeta 2023. Invitamos a todos a participar. No sé si os surge alguna pregunta o os gustaría tener alguna indicación más.
No, ha quedat tot claríssim. Moltes gràcies, Maria Dolores. Esperem que tingueu molt bona represa de la senda un any més.
Moltíssimes gràcies.
Pel que fa a la trobada d'escoles en valencià, un any més es reprèn la trobada. Per què? Perquè hem estat uns anys que no s'ha pogut realitzar. Aleshores, el proper diumenge, 26 de març, al Parc Municipal d'Elx, la UMH participarà a la trobada d'escoles en valencià amb la instal·lació d'un rocòdrom, com ja era tradició abans de la pandèmia. Enguany, les trobades estan dedicades a Carme Miquel, per donar a conèixer la mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua i el país. També s'aspira a continuar la seva tasca, avui com a referent. Sostenir i llegar el seu compromís és una responsabilitat que assumim amb orgull i alegria. Amb el lema Recuperem el verd en Carme Miquel, les trobades d'escoles en valencià són una crida a l'acció i un cant a l'esperança en la recuperació de la consciència ecologista mitjançant l'educació. El programa de la trobada, més o menys, és el següent. A les 9 començarà la recepció i ubicació de centres. A les 9:30 és l'obertura oficial de la trobada i començaran els tallers. Fins a les 12:45, on hi haurà els parlaments i els lliuraments dels guardons a centres participants. En últim lloc, a les 13:10, l'actuació de Trobadoreig. Per acabar a les 14, la trobada. Un any més del 2023.
I ara us donem la benvinguda a la secció Un País d'Històries. Idea, creació i coordinació del professor de la Universitat Jaume I de Castelló, Enric Ramiro Roca. Autor del llibre que dona nom a la nostra secció, Un País d'Històries, aproximació literària a la geografia del País Valencià. Està editat pel Servei de Publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló i, si voleu conèixer-ne altres històries, podeu llegir-les en el llibre.
Avui escoltarem la rondalla Buda visita Torrent.
Un país d'històries, gaudint de la riquesa dels nostres parlars.
Buda és una paraula de l'idioma sànscrit que significa il·luminat, com alguns dels que apareixen per la televisió, i significa també el conscient, com pocs dels que apareixen per la televisió. Però popularment es refereix a Siddhartha Gautama, un mestre religiós d'origen nepalí i fundador espiritual del budisme, o millor dit, del camí del Dharma, al voltant del segle VI abans de Crist.
El ben cert del cas és que aquest xicot que representa amb el cap pelat, viatjava molt. Un bon dia es presentà a Torrent, antic poble de granerers i xocolaters, acompanyat de part de la família per visitar el Museu Comarcal de l'Horta Sud, dirigit per Clara, una dona ben valenta, i d'allí cap a Rafelcofer, un llogaret de la comarca de la Safor, a donar una conferència on explicava que ell no era un déu, sinó tan sols un exemple d'allò que pot fer qualsevol persona. Com encara no estava en les urbanitzacions del Vedat, es dedicà a passejar per les faldes de la Serra Perenxisa. A principi anava tota la família junta, però una vegada conegut més o menys el terreny, uns tiraven cap al Mas del Jutge, altres cap al Safranar i uns altres cap a Vallporta. D'entre aquestes persones amb lligams de sang estava Devadatta, el seu cosí, el qual, com en les millors famílies, estava gelós de Siddhartha, disposat a desacreditar-lo i, si era necessari, matar-lo. Un dia, Siddhartha s'endinsà en una zona de relleu molt accidentada a reflexionar i fer posturetes de Tai Chi Chuan. Devadatta li va llançar una pesada roca al seu pas, des de dalt del cim de la Barcella, per a que l'esclafara i acabara la seva vida. Tanmateix, i com ja estava previst, la roca tan sols va caure al costat de Siddhartha, que al notar-la va donar un pas al davant i Devadatta no pogué aconseguir el seu objectiu. No obstant, Siddhartha es va adonar de tot el que va passar. Amb una rapidesa de reflexos va veure el seu cosí dalt del turó, però va romandre impassible, estoic, indiferent, impertorbable, insensible, ferm, impertèrrit, displicent, apàtic i fred. Ja t'agafaré, pensaria. El temps passa volant i l'excursió s'acabava, així que hagueren de plegar per tornar-se'n al Nepal. Aleshores, Siddhartha es trobà per fi amb Devadatta i només el va veure, el va abraçar. Aquest, sorprès i penedit, li preguntà: «No estàs enfadat?» «No, clar que no». «I per què no, si saps el que passa a la muntanya?» «Doncs perquè ni tu eres ja el que llançà la roca, ni jo sóc aquell que estava allí i per poc em mata».
Com diu Buda, per aquell que sap veure, tot és transitori. Per aquell que sap estimar, tot és perdonable. És a dir, en llenguatge riberenc, allò que passa, passat està, i donem sempre una nova oportunitat a aquells que la necessiten. No podem estar sempre ampliant el currículum de tot allò que ens ha fet cada persona amb qui ens relacionem, tot i que el fet d'intentar matar-nos pot influir. I això també serveix per als nostres alumnes o veïns. No es classifiquem ni perquè siguin fills d'uns o altres, o perquè visquen en algun barri o carrer determinat, ni perquè suspenguen contínuament. Amb el pas dels anys, segurament, ens donaran més d'una sorpresa.
Història narrada per Vicent Font Fresquet i Fernanda Rivero Domènech, de Torrent, a la comarca de l'Horta. I pel que fa a la nostra recomanació musical, escoltem ara la música que ens entra del carrer en la veu de Josep Ramon Martínez, company de l'Oficina de Llengües, que ens presenta el grup NUC.
Hola, molt bon dia. Doncs comencem la secció de recomanació musical del programa d'avui. Ho farem amb el quartet de la Safor, NUC.
Mira al voltant que veus, no pots viure entre la boira. Obre els ulls al món,
amagat entre el fum amaneix.
El quartet Nuuk va sorgir de sobte a finals de l'any 2016, va irrompre l'escena musical valenciana l'any 2017, moment en què va ser reconegut com a millor grup revelació dels Premis Ovidi pel seu primer disc d'estudi Arran de Mar. També han estat seleccionats pels Premis 3DEU de la Música Valenciana entre els 5 millors videoclips de la comunitat amb la cançó Forta, amb la col·laboració de Mireia Vives i Borja Penalba.
Torna a mirar i sent el batec dels nostres cossos quan a nit es barallaven.
Nuuk domina els paràmetres del rock alternatiu, fusiona rock i indie i pop amb matisos electrònics. Quan feia un any del primer treball d'estudi, van llançar el disc Nuuk Directe Fes Lloc, el 2018, gravat en directe al Festival Fes Lloc de Castelló. Escoltem Allò que volíem fer.
Quant a la recomanació de cinema, avui no puc deixar de recomanar-vos la pel·lícula El fred que crema, del director Santi Trullenque, que ha sigut nominada a 20 Premis Goya i que avui us proposem per al dia 27 d'abril, als cines Odeon d'Elx, en passes de 20 i 22-30 hores, dins del cicle de cinema en valencià. L'accés, com sempre, gratuït, limitat a l'aforament de la sala. És l'hivern de 1943 als Pirineus. La Sara i l'Antoni viuen en un petit poble d'Andorra. Cada dia reben notícies de la Segona Guerra Mundial. Un dia, el seu amic Sendo va vindre amb uns jueus per amagar-los. La vida es complica quan els alemanys arriben a la ciutat a la recerca d'aquestes persones. El fred que crema és una experiència cinematogràfica força nostàlgica. El director Santi Trullenque, que és debutant, és un actor novell, un director novell, signa el llibret i crea una història on el conflicte principal se presenta des de l'inici i es connecta ràpidament. Tenim una trama en què veiem convergir la necessitat de la Rosa a defensar la seva família i la decisió d'empatitzar amb la nefasta situació en què es veu envoltada la família jueva. Tot i que tinga una durada considerable, de gairebé 2 hores, Santi Trullenque manté una tensió constant tan satisfactòria que produeix interès per com es desenvoluparà el metratge i, sobretot, saber si la família, tant l'andorrana com la jueva, aconseguiran sobreviure a la White Nazi.
I en relació a la recomanació literària, avui volem presentar-vos Distòcia, la primera novel·la de la veterinària i escriptora Pilar Codony, de Banyoles. En el seu debut literari ha sigut guardonada amb el Premi Documenta 2021 per una insòlita unanimitat. Segons el que conta la crítica literària, és una novel·la que explora la dicotomia entre humanitat i animalitat. Destaca per la seva mirada íntima i valenta sobre l'avortament i la maternitat, per la representació del món rural molt arran de terra i per l'autenticitat del relat i una escriptura àgil i genuïna. L'autora del llibre en diu: «Per a les dones aguerrides del camp, pageses com tu, us animem a llegir-la».
I aquesta ha sigut l'oferta cultural d'aquest programa. Us recordem que tota la informació la teniu disponible en les xarxes socials Twitter, Facebook i en els nostres webs cultura.umh.es i llengües.umh.es. Fins al proper programa.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.